Els centres de serveis de salut integrats del Baix Empordà estan en plena setmana sense fum. Es tracta d'un seguit d'activitats i d'accions de sensibilització adreçades a la població del Baix Empordà per conscienciar-la del risc que comporta el fet de fumar i també per recordar que hi ha recursos per la deshabituació del tabaquisme. Avui en parlem de tot plegat a l'entrevista de Ràdio Palamós. La nostra convidada és l'Àngels Larrabeiti. Ella és infermera adjunta d'atenció primària de CIBE. Àngels, benvinguda, bon dia.
Bon dia, Jordi. I moltes gràcies per haver-me convidat.
Per què costa tant deixar de fumar?
Doncs suposo que com totes les addiccions és fàcil començar i costa acomiadar-les. I lògicament, de vegades no podem fer-ho sols nosaltres, no? Sinó que necessitem un recolzament.
De què depèn el fet de que pugui ser més fàcil o més difícil deixar de fumar? Hi ha persones que els costa més o menys que altres?
Bueno, això és com totes les addiccions. Cada un és un món. I, lògicament, el tabac té un component molt important, que és un dels components de la cigarreta, que és la nicotina, i que és un element que és la que crea l'addicció. I és molt forta, lògicament.
Per tant, les persones que fumen molt, que fumen molta quantitat, ho tenen més difícil que les que fumen menys, per exemple?
No,
no necessàriament.
No, és el mateix. El que fuma poc, el que fuma molt. El que és addicte a una, dos, tres, quatre cigarretes al dia és el mateix que el que necessita 20.
Àngels, porteu 6 anys ja de grup de teràpia per deixar de fumar. Què es fa en aquests grups?
Mira, quan una persona vol deixar de fumar, està motivat i ha decidit que un dia ha de començar, el que fa o el que hauria de fer és adreçar-se al seu CAP o consultori i demanar una visita amb el seu metge o metgessa, infermer o infermera de capçalera. I aquí parlarem amb aquesta persona i decidirem quin tipus de teràpia necessita, sigui una teràpia individual o una teràpia que es diu grupal, no? La teràpia grupal és una alternativa en la que, com es diu, és un grup de persones, i l'avantatge quin és? Doncs que s'afavoreix la comunicació i el poder compartir doncs, experiències i també emocions, no? Entre el grup es fa un recolzament per poder arribar a l'objectiu, que és el mateix que en la teràpia individual, que és el deixar de fumar. Llavors, per exemple, nosaltres vam començar el 2011 a l'àrea bàsica de Palamós i de Palafrugell, i després el 2013 es va afegir la Bisbal d'Empordà i el 2014 Torroella de Montgrí. N'hem fet unes 40 grupals amb una població més o menys de 160 persones, i les dades diuen que estan en relació amb els estudis que s'han escrit que un 40% d'aquesta població que ve a fer les grupals deixa de fumar.
40%. Sí. Això és molt o poc?
Ens agradaria que més. El que passa és que és un èxit, no? Sempre que una persona deixi de fumar. No obstant, sí que haig de dir que l'esforç de recursos d'una grupal són més alts que el de la teràpia individualitzada. I, malgrat això, tant professionals com també les persones que hi participen diuen que és positiu, no? Que la satisfacció és més alta. Però també els professionals parlem d'un petit, diríem, punt feble, que és que els participants no són fidels a totes les sessions. Són 6 sessions de 60-90 minuts, i dels que citem en una primera visita ja no venen tots i tots no acaben. Creiem que és una bona adherència quan la persona ve a 4 o més sessions del total de 6. Llavors, doncs, ahí estem, no?
Clar, m'imagino quantes més sessions es facin, més possibilitats d'èxit que té la teràpia,
sí,
no?
Sí, sí, cada sessió té un tema i llavors és imprescindible per poder tenir un èxit, doncs fer-ne les 6, és lo recomanable. Parlem, hi ha una cosa que diem, exfumadors. Exfumador és aquella persona que està 12 mesos sense fumar. No la que acaba les grupals o la teràpia individual, està un mes i dius, ai que bé, ja no fumo, no.
Ha de passar un any.
Ha de passar un any per dir que és exfumador. Mm-hmm. I la possibilitat de caigudes i recaigudes, doncs, és habitual. La caiguda és una vegada, allò que encén una cigarreta, la de l'amic. I recaiguda, doncs, és una, dos, tres, passes de demanar una cigarreta i després passes a comprar-te el paquet. Quan compres el paquet ja podem dir que ha sigut una recaiguda i hauríem de tornar a començar.
Quin treball feu? Què feu en aquests grups de teràpia?
Bé, doncs, com he dit, són sis sessions de les que es tracta, es comença, doncs, primer de tot, sí que haig de dir que a tots els participants es firma un document de confidencialitat. Tot el que s'explica en aquestes grupals, no és l'única grupal que en fem d'altres, fibromiàlgia, depressió, doncs ha de quedar en el grup. Això és imprescindible perquè tothom se senti lliure, no?, de poder explicar i compartir. Llavors, són sis sessions en les que es fa un repàs de tot el que vol dir fumar, no solament de lo que pot passar quan una persona fuma, dels efectes secundaris, de la cigarreta de que està, doncs, els seus elements, no? El que dèiem abans, la nicotina, hi ha el monòxid de carboni, tot el que fa dins de l'organisme. I després, sobretot, és a nivell emocional, què és allò que ens ha portat a fumar? Què és allò que fa que no puguem deixar de fumar? Hi ha molts mites, no? Que si m'atreu l'ansietat, que si m'aprimo, que això de l'aprimament pot ser un dels punts forts per no deixar de fumar, per exemple. Uh-huh. I sí que té una raó. La nicotina és una substància que fa que crea anorèxia una miqueta, no? I que fa que el metabolisme vagi més ràpid. Llavors, deixem de fumar i aquest metabolisme està en una situació basal i menjant el mateix doncs puguem engreixar uns quants quilos. Què passa? Deixem de fumar i tornem a tenir sabor, olor. Els aliments ens venen més de gust. Llavors, pot ser que ens engreixem. Què s'ha de fer? Doncs, el que es fa en una de les grupals, parlar de l'alimentació sana, de l'exercici. Per això el lema d'aquest any de la Setmana Sense Fum és menys fumar i més caminar, no? Però, clar, has de pensar en els beneficis que tindràs a nivell de salut, mm-hmm. un ambient sense fum, no?
I beneficis que es veu molt ràpid, no?, en el teu dia a dia. La teva qualitat de vida millora molt ràpidament, no?, en el moment que deixes de fumar.
Sí, sí. O sigui, respires millor. Una persona que fuma en un ambient amb fum té irritació als ulls, irritació a la gola, i lògicament pots caminar i no ofegar-te, pots pujar escales, no ofegar-te, i a part de lo que ja penso que ja tothom sabem, no?, que el fumar és una de les causes, és un 80-90% de les causes de càncer de pulmó en els homes, i en les dones ja és per davant del càncer de mama. Lògicament, abans no fumaven tant les dones, ara cada vegada fumen més i això s'està veient a la població.
Mm-hmm. Malgrat molta gent només pensa en el tema del càncer com a conseqüència fatal, podem dir, del fet de fumar, la veritat és que hi van moltes malalties associades que poden minvar molt la qualitat de vida de la persona, no?
Bueno, de fet, el monòxid de carboni, que és un dels components del tabac, pot provocar moltes malalties cardiovasculars. I trombosis, etc. Llavors, clar, o un infart, i clar, això és greu, mm-hmm. lògicament.
Àngels, per deixar de fumar, es pot fer gradualment o s'ha de tallar allò de soca-rel? Perquè això hi ha gent que diuen una cosa o l'altra, no?
Sí, jo de la meva família ho han deixat d'un dia per un altre. Sí. Hi ha els que fan tot el tractament i tornen a recaure, etc. Cada un, com he dit abans, és un món, i cada un necessita el seu temps i el seu moment de motivació i decisió. Per això, malgrat sigui grupal, per exemple, la teràpia grupal, cada un del grup va al seu ritme i després de la grupal es fa un seguiment, el mes, els 3 mesos, els 6 mesos i les vegades que calgui a nivell del referent de la grupal. Cada un al seu ritme.
Hem avançat amb la conscienciació de la gent?
A nivell de... Bueno, per això fem la Setmana Sense Fum. De fet, tot això va sorgir d'un programa de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, de posar un dia mundial, que és el 31, sempre cada any, el 31 de maig, on l'objectiu doncs, era posar en relleu els riscos per a la salut del tabaquisme, no?, i també promoure polítiques eficaces per a reduir-ne el consum. I arran d'aquest programa, l'Associació Nacional Societat Espanyola i Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària van tirar endavant un projecte amb altres associacions, com la d'Associació d'Infermeria de Familiar i Comunitària i l'Agència de Salut Pública, un programa que es diu d'atenció primària sense fum a Catalunya. I això perquè, quin era l'objectiu d'aquest programa? Doncs involucrar a diferents àmbits, com parlem d'hospitals, parlem d'universitats, etc., en una iniciativa comuna cap a un mateix missatge, sensibilitzar la població generació de la importància que és tenir una bona salut sense fum. Aquest any, la Setmana Sense Fum és del 25... Bueno, ja fa uns dies que hem començat, del 25 al 31 de maig.
S'acabarà demà passat dimecres.
Sí, i el lema que he dit abans era menys fumar i més caminar. Mm.
Doncs a seguida us donem més detalls d'aquesta Setmana Sense Fum. Estem parlant avui en l'entrevista amb l'Àngels Larrabeiti, ella és infermera adjunta d'Atenció Primària de Serveis de Salut Integrats al Baix Empordà. Fem una pausa i ara mateix tornem. Seguim a l'entrevista d'avui. Ens acompanya l'Àngels Larrabeiti, infermera adjunta d'Atenció Primària de CIBE. Amb ella estem parlant de la Setmana Sense Fum, que ja fa uns dies que, de fet, ha començat les seves activitats, que s'acaben concretament demà passat, precisament coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac. Àngels, aneu una miqueta en el tema de la conscienciació, no?, a través d'aquesta campanya. Un dels objectius principals és la gent jove, és el col·lectiu social més vulnerable a l'hora de començar a fumar?
Bé, la societat està canviant i ara cada vegada ja no parlem de gent jove. Un dia a la consulta estava fent el programa del nen sa amb una mare i un nen. Era un nen de 10 anys i jo, en broma, doncs de vegades fes alguna brometa així per relaxar la visita i li vaig dir, què, fumem? Tenia 10 anys. Em va contestar que sí. I jo vaig quedar així parada i vaig dir, és una broma, no? I la mare em va dir, no, ja li deixem alguna cigarreta i a Nadal, així per fer broma, no sé què. I vaig dir, socorro, malament anem. Doncs sí, cada vegada aquests hàbits, mal hàbits, hem de dir, estan començant més aviat. I lògicament hem de fer una atenció especial per a aquests nens que comencen. Tenim a l'atenció primària i en infermeres del que diem, referents del que diem programa de salut i escoles. Són infermeres que van a les escoles i als instituts per fer xerrades i donar una atenció individualitzada també al nen que vulgui rebre informació. Ara, en aquests dies, en aquesta setmana, Palafrugell van anar-hi als instituts a donar aquesta informació i atenció i també doncs, activitats de que els propis nanos facin dibuixos, frases, donant respostes a preguntes de per què fumem, per què ens fa mal el fum, etc. Bé, són formes d'arribar-hi amb ells, no?, i començar a parlar d'aquests temes, que comencen per bromes, per allò de la mica que si no fumes, doncs en vas del grup i realment després són persones que seran addictes.
Abans jo, quan jo tenia aquesta edat, era una mica el fet de sentir-te gran, no? De sentir-te una mica adult, no? El fet de començar a fumar. Tu creus que passa això encara?
Sí, sí que passa. I en altres addiccions més importants o igual d'importants. I lògicament ho hem de tractar. I després serem els adults que anirem a buscar ajuda perquè no podrem deixar-ho i ens en recordarem d'aquell nen, no?
Àngels, hi ha el tema aquest doncs, del jovent que pot caure fàcilment doncs, amb la temptació de començar a fumar, però llavors hi ha doncs, fins i tot els més petits de la casa que sense tenir-ne cap culpa doncs, es converteixen en fumadors a través doncs, del fum que tenen al seu entorn. Són els fumadors passius. Els infants són les principals víctimes?
Doncs sí, perquè el fumador passiu és aquell que no fuma però està obligat a respirar el fum que un altre, d'un altre, no?, amb la cigarreta. I els pares, moltes vegades, els pares, la família, etc., no són conscients de que aquest fum contamina l'aire que estem respirant a la llar i que, a més, deixa impregnat els mobles. I lògicament, mira, ara tinc aquí una dada que diu que el fumar és un risc, o sigui, aquest aire contaminat del tabac és un risc 57 vegades superior al risc que implica la contaminació per arsènic, radiacions, etc. I sabem que això provoca càncer. Llavors, és un alt risc. I el que deien, què li pot passar a un fumador passiu? Doncs des de la irritació d'ulls, de les vies respiratòries, de la gola, i, per exemple, la nicotina i el monòxid de carboni passen a l'ambient a través del fum i els respirem, i els nens ho respiren, i això queda ahí. Llavors, imagina, o, per exemple, una dona embarassada, no? Una dona embarassada pot crear danys al fetus. Aquesta nicotina i aquest monòxid de carboni traspassa la barrera placentària. Llavors, pot tenir conseqüències greus, d'inclús la mort. És per plantejar-s'ho. O les noies que prenen anticonceptius. El fet de prendre anticonceptius orals i també fumar, doncs augmenta molt les possibilitats de tenir efectes adversos com atacs cardíacs o trombosis a les cames. penso que parlo de coses molt importants. Ara, que parlàvem de la dels nens, estem actualment, el dia 27 va començar, a Barcelona, el Congrés Internacional d'Infermeria, i estem, la infermeria de l'atenció primària, estem molt implicades en aquest tema. Hem presentat un pòster d'un grup d'infermeres que parlem de descriure els hàbits de consum dels pares i dels cuidadors principals dels nens entre 0 i 12 anys. Per què? Perquè primer hem de conèixer els seus hàbits relacionats amb el tabac per poder després dissenyar el programa adient. Lògicament, cada territori és un món i hem de conèixer la nostra població.
Quan parlaves dels fumadors passius, jo pensava doncs, en aquestes lleis que s'han anat aplicant al llarg dels últims anys que no permeten fumar en espais públics. Aquí hi ha hagut un salt qualitatiu molt important, no?
Molt, molt, molt. De fet, a l'Hospital de Palamós, el 2007, es va signar l'adhesió a la xarxa catalana d'hospitals sense fum. Què vol dir? Igual que l'hospital, altres restaurants, etc. No? Vol dir espais sense fum i senyalitzats, tant pels professionals com pels usuaris. I això doncs va ser molt important. Mira, et voldré donar unes dades. Per exemple, a l'Hospital de Palamós, el Servei de Prevenció dona la possibilitat als seus treballadors d'iniciar aquest hàbit de deshabituació de tabac. Les primeres dades, el 2008, dèiem que teníem una població de professionals de gairebé un 28% de fumadors. El 2012, es va reduir a gairebé, no arribava al 22%. Actualment es continua mantenint aquesta xifra, vale, parlem de que quan un comença a fumar pot ser per moltes causes, la crisi, l'estrès, pot ser una d'elles. Però vull destacar que, per exemple, el tant per cent de professionals fumadors dins de l'horari laboral en el 2012 era, dels que no fumaven, dins de l'horari laboral, el 2012 era d'un 5% i actualment és d'un 42%. Doncs això va creant hàbits, no? I hàbits que són cap a millores, penso jo.
Clar, suposo que no hi ha res pitjor que un metge que dins de la consulta et recomani no fumar i després el vegis que ha sortit al carrer a fer el cigarret, no?
Sí, sí, però és que els professionals també són persones i llavors les persones...
Per molta informació que tinguis, moltes coses no es poden...
És el que dèiem, això va amb la professió. Lògicament, nosaltres hem d'orientar hàbits saludables, però lògicament també són persones que podem necessitar ajuda també doncs, per exemple, per deixar de fumar. Uh-huh. I també he de dir que a l'hospital el que també fem és a la persona que ingressa, la mitjana d'ingrés de dies és de 5 dies, se li ofereix també, es detecta, no?, la persona que fuma, i se li ofereix el poder començar aquesta teràpia de deshabituació i després continuar-la en el moment de l'alta a l'atenció primària. Llavors, penso que és important, també, perquè símptomes de síndrome d'abstinència doncs són molt, molt importants, no? Des de l'angoixa, mal de cap, vertigens, nàusees, vòmits, feblesa, cansament... Llavors, tot això es pot evitar, també, no? No hem de patir, ja que estem ingressats, no hem de patir, també, això. Podem ajudar.
Àngels, amb aquestes activitats que s'ho feien a motiu de la Setmana Sense Fum, quina importància doneu al testimoni dels exfumadors, de la gent que ha aconseguit deixar de fumar?
Molt. Per exemple, mira, aquest és una de les accions que s'ha fet a la Bisbal d'Empordà, al CAP, s'ha posat un pòster on exfumadors escriuen frases amb orientació positiva del que ha suposat deixar de fumar, no? Lògicament, més que un ex fumador en aquest cas, no hi ha ningú per explicar-te, no?, tots els beneficis que ha guanyat deixant de banda una addicció com aquesta.
Aquest mateix matí al CAP de Palamós esteu fent proves amb coximetre. Què
sí.
És això?
La coximetria és una tècnica que determina el nivell de monòxid de carboni que hi ha a la respiració en el moment d'aspirar, de treure l'aire. Abans he dit en un moment que un dels components del tabac és el monòxid de carboni. Si nosaltres la inspirem, va als nostres pulmons, el que fa de dolent és que no deixa anar a l'oxigen, la quantitat d'oxigen bo que hauria d'anar als teixits i als òrgans, no? Llavors, en el moment d'aspirar, de treure l'aire, amb aquest aparell, que és un coxímetre, podem mirar el nivell o la concentració d'aquest monòxid. sortirà una xifra, si ets un no fumador, llavors et dirà, està en verd, no? Dius, pues molt bé, xapó, endavant. Després hi ha una franja groga, que és que podria ser un fumador passiu, també. I és aquell que, ostres, hi ha una intoxicació una mica lleu, però vigila, i després hi ha una franja vermella que és molt greu. Pensa que el monòxid de carboni és el gas que surt també dels tubs d'escapament dels cotxes o el que es crea en un incendi. Doncs això és el que estem inhalant, és el que estem respirant.
Aquestes proves les feu avui al CAP i demà a l'hospital, eh?
Sí, avui a Palamós, a l'àrea bàsica de Palamós, i demà a l'hospital de Palamós, sí.
Molt bé, i com dèiem al començament, doncs acabeu aquestes activitats de la Setmana Sense Fum aquest dimecres, el dia darrer dia del mes de maig, sí. Dia Mundial Sense Tabac. Què fareu exactament aquest dia?
A veure, durant tota la setmana, a les àrees bàsiques, als CAPs, hem tingut una taula a l'entrada del CAP amb informació, tríptics, documentació, que qualsevol usuari que passi o professional ho pot agafar. I el dia 31 també estaran les referents, que són metges i infermeres de l'àrea bàsica, estaran de forma personalitzada donant informació tant a professionals com als usuaris. Llavors, per exemple, en el CAP de Palamós, si a les 3 de la tarda, el dia 31, estem, doncs anirem a fer una bona caminada per Cap Gros, que durarà unes 2 horetes, no?, per fomentar lo del lema d'aquest any. I, a més, si entreu dins del CAP, doncs davant de les consultes de pediatria podreu trobar un pòster enorme on els nens han anat penjant dibuixos sobre el mal que ens fa que tu fumis, no?
Uh-huh. Em penso que tenia una oferta una miqueta dolça, no?, també, per la gent.
Sí, dolça, dolça, que això ja és un històric i no hi ha forma de treure-ho, que és fruita amb xocolata.
Ui, sí, vigila, sí. Que la xocolata també és addictiva, eh?
Molt, però, bueno, anem a sopesar les addiccions i com les coses històriques no s'han de canviar gaire, doncs de moment és el que tenim. I, per exemple, no solament es fa als CAPs, sinó també a l'hospital i al sociosanitari Palamós Gent Gran i a residències, no?, també, Sant Feliu Gent Gran, Sorís Gent Gran, on aquí n'hi ha xocolata amb melindros.
Carai, Déu-n'hi-do. Home, què vols que et digui? Jo crec que si ens hem de fer addictes a alguna cosa, val més a la xocolata que al tabac,
doncs sí,
eh?
Doncs sí.
Setmana sense fum als centres de serveis de salut integrats del Baix Empordà per conscienciar dels perills del tabac i també doncs, per oferir eines per a la gent que vulgui deshabituar-se doncs, perquè ho pugui fer. Ens n'ha parlat avui l'Àngel Salarrabeit, infermera adjunta d'atenció primària de CIBE. Àngels, t'agraïm que ens hagis donat tots aquests consells i hagis fet totes aquestes explicacions.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies.